després d'escoltar l'Eucaristia d'aquest darrer diumenge d'Advent, començam una setmana més a Església Notícia. Setmanalment estem amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubon i Antoni Fullano.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
I també avui tindrem els comentaris de mossèn Bosco Faner i mossèn Joan Febrer, qui mos prepararan per la celebració de Nadal.
Començam, idò, escoltant el comentari que ha escrit mossèn Joan Bosco Faner.
A les portes de Nadal no crec just fer una distinció entre els que creuen que Déu existeix i els que no ho creuen, sinó entre els que creuen que existeix i els que creuen que no existeix. Tots els humans creiem. El fet de creure ens constitueix humanament, tant com el de pensar, rectificar, estimar, plorar o somriure. Maleny posa en boca d'un dels seus personatges. Lluny de ser-me Crist inintel·ligible si és Déu, és Déu qui en resulta estrany si no és Crist. Confés que for part de la seva colla, Déu és amor o no és Déu. A cada època els creients ens toca repensar la nostra actitud. Ho vam fer en el segle XIX quan Nietzsche manifestà Déu ha mort, visca el superhome, así habló Zaratustra. Més, ens és desitjable arribar a ser superhomos? Des de la meva visió, sols et super, qui estima, qui sobra tothom i endemant. És possible estimar sense cui els límits que acompanyen l'amor? Crec que en Sant Pau, que l'amor és pacient i bondadós, ho excusa tot, ho perdona tot. L'homo super és el qui més reconeix els seus límits. La cosa no està en saber, la cosa està en amar mucho, deia Santa Teresa. Van tornar a repensar la nostra actitud quan Millán Astray, en el Paraninf de la Universitat de Salamanca, l'any 1936, manifestà: mori la intel·ligència, visqui la mort. Però, vivint, la mort de la intel·ligència ens és desitjable? No ens deixaria un dol permanent? I el dol permanent sabem prou que no és humà. Avui som convocats de nou a reflexionar. Se mos diu que el crit Déu ha mort ja no ens arriba de les mans del superhomo ni de la mort de la intel·ligència, sinó del nihilisme, del culte al jo. És allò de primer jo, segon jo, sempre jo. El nihilisme crea l'infern present a Síria, Afganistan, Líban, Nigèria i pot ser també a casa nostra. Entre els propis, no poques vegades, els altres són com un obstacle. El nihilisme dispara frontalment contra l'amor. No veuen l'altre, el refugiat, el vingut d'un altre lloc, el diferent, la raó essencial del viure, estimar i ser estimat. Quan els altres no troben lloc a la casa que ens és comuna, també el Déu amor és descartat. I qui hi perd, Déu o nosaltres? Nosaltres, segur. Renunciant a viure el goig de l'amor, creem l'angoixa del descart. Com diu el Papa, que dia 13 complia 80, que el dia 17 complirà 80 anys. I descartant no vivim, ni els descartats ni els descartants. Un món sense els altres no té ànima, aporta la tristor de la soledat. Si l'essència de l'amic que mor ens descobreix el valor que tenia, ens convidarà a descobrir a temps el valor de l'altre, de l'amor, del Déu amor. A prop de Nadal convido els que creieu que Déu existeix i els que creieu que no existeix a mesurar aquestes paraules de Mario Benedetti. Que miedo inútil, que vergüenza no tener oración para morder, no tener fe para clavar las uñas, no tener nada más que la noche, saber que Dios se muere, se resbala, que Dios retrocede con los brazos cerrados, con los labios cerrados, con la niebla, como un campanario atrozmente en ruinas que desandara siglos de ceniza. Bon dia a tothom.
Tot seguit els hi anem a explicar unes activitats que s'han duit a terme els dies passats. I començant per explicar-los de la xerrada d'etologia.
El passat 2 de desembre, l'Institut Diocesà d'Etologia i l'ISCREP van oferir la primera de les xerrades del present curs. La temàtica d'enguany versa sobre l'Amoris Laetitia, el document del Papa Francesc. L'encarregat de pronunciar el tema en aquesta ocasió va ser el moralista mossèn Gaspar Mora, el qual, al principi de la seva exposició, ens va concretar la gènesi del document. Ell parla de l'aportació de l'Amoris Laetitia al pensament moral cristià.
El Papa Francesc va arribar a bisbe de Roma, perquè ell va dir, al començament de l'any 2013, no sé si el febrer o el març, i ara de seguida va dir hem de fer un sínode extraordinari sobre la família. Realment no es notava, no se sentia la necessitat, perquè feia la sensació de que l'Església ja ho havia dit tot, sobretot el sínode de l'any 80 i a la exhortació apostòlica del Papa Joan Pau II de l'any 81, Familiaris Consortium, que no sé si ha tingut ocasió de fullejar-la, que allò era un dels documents més importants del seu pontificat sobre el matrimoni i la família, i ell diu, hem de parlar sobre la família. Molt bé, i va inventar-se dos sínodes, que això és la primera vegada que es feia, una el 2014 i l'altra el 2015.
Ara també els anem a explicar d'un procés que van tenir els religiosos i religioses de la Confer.
A la meitat del temps de l'Advent, el dissabte 10 de desembre, els membres de la Confer de Menorca van aprofitar per gaudir d'un dia de recés al santuari de la Verge del Toro en un temps propici per preparar Nadal. La jornada va estar magníficament dirigida per la germana Anna Edo, religiosa de la Consolació de Ciutadella. El tema per a la reflexió i pregària del dia va estar centrada en el text de l'Apocalipsi. He obert davant teu una porta que ningú pot tancar. Amb habilitat pedagògica va anar barrejant elements reflexius entorn a les variades accepcions del terme porta, a les seves respectives actituds humanes o evangèliques i unes dinàmiques de praxis adaptades a la vida quotidiana i comunitària, il·luminades a la vegada per les paraules incisives i comprometedores del Papa Francesc sobre la necessitat d'un atent discerniment de la gestió de les diferents portes, tant en la vida religiosa com en l'Església, portes obertes, portes tancades, portes blindades. Després d'un llarg temps per a la reflexió personal, va presentar les tres portes que ningú pot tancar: la porta de la vida, la porta del seguiment i la porta de la consagració religiosa. Com a conclusió, va convidar al compromís, ja que, com a religiosos, estan cridats a ser guardians i servents de la porta de Déu, que és Jesús. Un dinar fraternal i compartit, en un ambient de festa i d'alegria, va posar fi a la trobada.
I per acabar de notícies, els explicam de recés que ha tingut els prevares de Menorca.
Cada dos mesos, el presbiteri menorquí es reuneix per dedicar un matí a la pregària, sobretot durant els temps litúrgics més rellevants. Dimecres passat, amb motiu de l'Advent, hi van dedicar una jornada. Ens expliquen la temàtica d'aquesta jornada.
Hem fet aquest matí de recés, es preveres, com ho anem fent diverses vegades en l'any. En aquest cas, el recés ha estat a partir del darrer document del Papa Francesc, Misericordia et Miseria, que parteix d'aquell comentari que fa Sant Agustí sobre el text de la dona adúltera, a on diu Sant Agustí que es troba la misèria davant la misericòrdia, la misèria expressa la nostra condició humana, limitada, pecadora, davant la misericòrdia de Déu, que va més enllà de la justícia legal. Perquè el Papa Francesc ens diu que la misericòrdia, diríem, és el que ens fa arribar plenament a l'amor de Déu. Molt en la línia del Papa Francesc, que el document no s'assenyeix a ser solament una reflexió teòrica, sinó que cerca tenir aspectes concrets. Ell mateix, en aquest document, assenyala que a partir d'ara, ell diu que et cerca acabat l'any jubilar es tanquen les portes santes, però que no es poden tancar les portes del cor, que han d'estar sempre obertes a la misericòrdia. Llavors ell el que fa també amb aquest document assenyala tota una sèrie de coses concretes. Des d'ara penso que val la pena conèixer-lo i llegir-lo, perquè ens ajudarà a viure més intensament aquesta misericòrdia que no s'acaba mai.
ara tenim la gent de preparada que els hi anem a explicar.
Ja els hi avançam que l'ordenació i presa de possessió del nou bisbe de Menorca, Francesc Conesa, celebrarà el dissabte 7 de gener a les 12 del migdia a la Catedral de Menorca, en una celebració que presidirà el cardenal arcabisbe de València, Monsenyor Antonio Cañizares, i que serà emesa en directe per COPE Menorca.
Tot seguit, escoltam el comentari de mossèn Joan Fabré.
La mitgera que separa consum de consumisme no sempre té uns contorns clars. Viure és consumir, és a dir, poder adquirir aquells béns bàsics que haurien d'estar a l'abast de tothom, mentre que el consumisme és l'excés de consum tendent a superar la barrera de les necessitats bàsiques cap a l'adquisició de capritxos presentats per la propaganda com a necessaris per estar al dia. Per viure necessitem consumir. Un savi jueu de poc abans de Crist escrivia que per viure l'aigua, el pa i el vestit són de primera necessitat i per protegir la intimitat cal una casa. A la llista i podríem afegir altres béns relacionats amb l'educació i la sanitat, amb la mobilitat i la comunicació, segons la zona del planeta que habitem. Tots aquests béns s'han d'extreure de la natura i elaborar-los tot posant-los a l'abast del consumidor. Durant les setmanes d'abans de Nadal, més que en cap altre temps, els productors i comerciants ofereixen els seus productes amb missatges més seductors que informadors. Nadal esdevé així un potent motor de l'economia en una espiral que s'engrandeix des del consum a un consumisme il·limitat. Tothom té dret a celebrar les festes de Nadal a la seva manera. Per tant, dins de totes les maneres possibles, és possible l'alternativa d'un Nadal no consumista? El professor Francesc Torralba, en una interessant obra que du per títol Sabre dir no, la saviesa que allibera, posa entre els no que hem de saber dir el no a l'orgia consumista. I a la seva sàvia reflexió sobre el consumisme lamenta que hem oblidat les ensenyances dels grans mestres espirituals de la humanitat. Donació, desinterès, lliurament, heus aquí els mots que han desaparegut de l'imaginari col·lectiu, diu ell. Un dels savis oblidats és Jesús, el qual ens ha ensenyat que el sentit de la vida no depèn de la quantitat de béns acumulats i que els béns imprescindibles per a una vida digna de fills de Déu s'inclouen en la recerca apassionada del regne de Déu i la seva justícia. L'aposta de la vida no apunta al tenir, sinó al ser, com diria Erich Fromm. La vacuna contra la seducció consumista és una escala de valors ben apuntalada en la informació i l'autocontrol per a saber triar i triar bé. És necessària la màxima informació sobre el producte, el seu origen i el procés d'elaboració i comercialització. Haurien d'estar més ben informats sobre si en l'elaboració del producte s'han respectat els drets humans dels treballadors, si s'ha contaminat o no el medi ambient, si el seu transport sovint d'en fora és o no sostenible i si la seva adquisició ens ajudarà a créixer com a persones i com a comunitat. Una volta adquirit i consumit el producte, hem de plantejar-nos encara què en feim de les deixalles. Per un consum intel·ligent, lliure i solidari, podria ser l'eslògan que ens guiés davant el bombardeig d'ofertes de Nadal. Si ho aconseguim, podrem connectar millor a l'entranya cristiana d'aquesta festa, perquè Nadal és la festa del naixement de Jesús, l'Emmanuel, el qual, en les seves pròpies paraules, es dirà que no ha vingut a acumular possessions ni a presumir de la seva condició divina, ni a fer-se servir com els senyors d'aquest món, sinó a servir i donar la vida perquè tots i totes puguem viure una vida digna de fills i filles de Déu.
I això ha estat tot per aquesta setmana.
I també per aquest any.
Així doncs, els desitgem unes molt bones festes de Nadal i un feliç any nou.
Fins l'any que ve, si Déu vol.